Són les 8 del vespre.
Fórmula Estel, la fórmula musical.
Resumim l'actualitat d'aquest últim dijous de l'any 2016. Francesc Homs ha dit aquesta tarda que l'estat espanyol no s'adona que es posa en un carreró sense sortida. Així es refereix al fet que estigui ja a les portes d'anar a judici. Diu que accions com ara la judicialització del 9-N fan que l'estat demostri amb aquesta actitud la seva debilitat, diu Francesc Homs, i la seva incapacitat de fer política. El diputat del Partit Demòcrata al Congrés ha afirmat que el Suprem fa una lectura política molt interessada del procés participatiu del 9-N. Recordem que precisament Homs està a un pas d'anar a judici pel que va ser aquell procés participatiu. És l'únic dels implicats que és jutjat pel Suprem perquè en aquests moments manté la condició de forats com a diputat al Congrés. El jutge creu que Homs ha incorregut en els delictes de prevaricació administrativa i desobediència i obre el termini perquè la Fiscalia prepari el seu escrit d'acusació. Junts pel Sí, d'altra banda, tornaria a guanyar unes eleccions catalanes, però perillaria la majoria absoluta independentista. És una de les dades que ofereix el Centre d'Estudis d'Opinió de la Generalitat en el sondeig que s'ha fet públic avui. També es mostra en aquest sondeig que per unes dècimes guanyarien els contraris a la independència en un hipotètic referèndum. I també us expliquem que l'epidèmia de grip s'ha avançat 4 setmanes a Catalunya, segons informa el Departament de Salut. Els últims dies, els malalts de grip han augmentat fins als 111 casos per 100.000 habitants. L'epidèmia ha arribat a la setmana 51 de l'any, com dèiem, 4 setmanes abans. I recordem que avui s'ha celebrat a la Catedral de Girona la missa exequial per l'ànima del bisbe emèrit Jaume Camprodon, una celebració presidida pel bisbe de Girona, Francesc Pardo. Fins aquí l'actualitat.
Ràdio Estel, Andorra, 107.5.
La fragilitat és innata en l'ésser humà. Som cridats a ser comunitat perquè res del que és humà no ens és indiferent. Càritas acull i acompanya les persones més fràgils. Aquest Nadal, col·labora amb Càritas Diocesana de Barcelona trucant al 93 112 70 10 o accedint a caritasbcn.org.
Gràcies a Càritas, ara no em sento sola.
A Mercens Maloquer sabem que l'important és el seu significat, l'amor que amaguen. Per això cada joia que venem o arreglem es converteix en una peça única. Joieria Mercens Maloquer. Arreglem rosaris, joies per batejos i casaments i molt més. La seguretat que et donen els joiers de tota la vida. Joieria Mercens Maloquer, Major de Sarrià 108, 93 205 09 60.
Fundació Vicente Ferrer, Creu Roja, Casal dels Infants, Banc dels Aliments.
Això és un homenatge a la gent que sempre hi és, als imprescindibles. La Fundació Bancària La Caixa ajuda les entitats socials del país a dur a terme cada any milers de projectes. Obra social La Caixa, l'ànima de La Caixa.
Ràdio Estel.
Plusvàlua, un programa dirigit per Carla Gràcia i produït pel Centre d'Estudis Econòmics i Socials.
Bon vespre. Segons l'informe Perspectives pel Desenvolupament Macroeconòmic Mundial de les Nacions Unides, l'economia no ha millorat tant com s'esperava aquest 2016, perquè s'ha vist frenada per turbulències com l'estancament de la inversió i una contínua desconnexió entre les activitats del sector financer i el sector real econòmic. Avui al Plusvàlua parlarem del 2016, d'allò que ens ha deixat i del que queda per fer. Però, a més, en parlarem en clau femenina, perquè aquest proper 2017 tenim preparat un nou programa, un programa que busca ser un altaveu per treballar, conscienciar i protegir un dret tan necessari i transversal com és el de les dones. Serà el Plusvàlua Dones i s'emetrà cada dijous després de les notícies de les 9 del matí i fins a 9:45 aquí, a Ràdio Estel. Avui us en farem un tast amb les nostres tertulianes, Joana Ortega, política, membre d'Unió Democràtica de Catalunya, diputada al Parlament de Catalunya, vicepresidenta del Govern de la Generalitat de Catalunya, consellera de Governació i Relacions Institucionals i presidenta de l'Institut Català de les Dones, expresidenta. Elvira País, periodista, doctora en Humanitats, i Mireia del Pozo, advocada, gerent del Centre d'Estudis Econòmics i Socials i productora del Plusvàlua, que avui ens fa especial il·lusió tenir aquí també per presentar aquest Plusvàlua Dones, perquè després de més de 7 anys de dirigir el Plusvàlua, la igualtat entre homes i dones ha estat un tema recurrent, que sempre hem acabat tocant des de vessants molt diferents. Els mitjans de comunicació, la violència de gènere, la racionalització dels horaris, la conciliació, la visibilitat, l'empoderament o la igualtat salarial. La dona no té la representativitat que hauria de tenir i la igualtat entre homes i dones encara queda lluny. Com que sabem que el nostre planeta s'enfronta a reptes urgents, cal que els enfrontem amb tot el talent i capacitats que tenim com a societat, homes i dones, i que pensem com volem que sigui el nostre món en un futur. Explica'm, Mireia del Pozo, gràcies per ser avui aquí i per presentar-nos una mica aquest Plusvàlua. De quins temes tractarem aquest gener 2017?
Hola, bona nit a tots. Aquest gener 2017 comencem un nou programa, com molt bé has dit, el Plusvàlua Dones. El Plusvàlua Dones serà un programa de ràdio amb interès social. Des del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, des del CES, el que busquem és promoure la igualtat efectiva entre dones i homes. Des del CES entenem que hi ha quatre grans eixos vertebradors, que serà mitjançant els quals en parlarem. En primer lloc, l'eradicació de la violència masclista. En segon lloc, la coeducació. En tercer lloc, la participació de les dones en l'àmbit professional, de formació, al lloc de preses de decisions. I per últim, i no per això menys important, els mitjans de comunicació i la imatge de les dones. Serà un diàleg obert sobre temes que són fonamentals per a la nostra societat.
És a dir, la violència masclista, la coeducació, la participació de les dones en àmbits professionals, els mitjans de comunicació i la representativitat de les dones, són tots temes claus, Mireia.
Sí, són temes molt importants perquè puguem evolucionar socialment i realment aquesta llei d'igualtat sigui efectiva. Quan surt una llei és perquè cal.
Doncs voleu saber com serà aquest Plusvàlua Dones? Escolteu-nos el proper 12 de gener, passat Cap d'Any i passat Reis. Ara anem al que ens toca, i el que ens toca és l'últim Plusvàlua del 2016, amb producció de Mireia del Pozo, Mario Ramírez, als controls tècnics, i qui us parla, Carla Gràcia.
Fundación Vicente Ferrer, Creu Roja, Casal dels Infants, Banc dels Aliments.
Això és un homenatge a la gent que sempre hi és, als imprescindibles. La Fundació Bancària La Caixa ajuda les entitats socials del país a dur a terme cada any milers de projectes. Obra Social La Caixa, l'ànima de La Caixa.
La Tertúlia. Amb el Centre d'Estudis Econòmics i Socials, una entitat de caire social que té per finalitat debatre plantejaments econòmics i socials per tal de fer propostes d'actuació des d'una òptica basada en la dignitat de la persona i la consecució del bé comú.
Avui, per recordar una mica tots aquests que ens han deixat, totes les grans personalitats del món de la música, que aquest 2016 ens han deixat i ens han deixat aquest gran llegat de cançons, doncs al llarg del programa d'avui els anirem escoltant i comencem amb aquest David Bowie i China Girl. I obrim l'editorial de l'últim programa del Plusvàlua del 2016, perquè el 2016 ha estat un any de recuperació econòmica, per fi podem parlar de recuperació econòmica, però una recuperació econòmica moderada i basada molt en la confrontació social. Les xifres d'atur es redueixen a Espanya, Europa i als Estats Units, però els salaris són més baixos i les condicions salarials més inestables. L'atur és més present entre els menors de 25 anys, els majors de 45 i, en qualsevol cas, entre les dones. Tot i la reducció de les xifres d'atur, la desigualtat social augmenta. La victòria del Brexit al Regne Unit o de Donald Trump als Estats Units d'Amèrica són dos fets catalitzadors d'un estat de descontentament general. Les conseqüències d'aquestes decisions electorals les veurem aquest nou any que comencem. I no podem oblidar la guerra endurida a Síria i l'aferrament de l'Estat Islàmic en àrees estratègiques i a través d'actes terroristes de la magnitud del de Nice, amb 84 persones mortes, o els atacs als aeroports d'Istanbul o de Brussel·les, sense oblidar tampoc el tiroteig a Orlando, l'atac més recent a Berlín. La guerra freda amagada entre els Estats Units i Rússia sembla que acabarà amb l'arribada de Trump. Suposarà també un canvi per Síria, aquesta arribada i aquestes noves relacions entre Estats Units i Rússia? Ho veurem. A Europa, la inestabilitat política i el creixement de corrents ideològics que promouen el sentiment proteccionista, nacionalista i d'aïllament no ajuden a provocar la confiança suficient per fer passos en les polítiques monetàries i fiscals comunes que farien falta. L'economia creix, però creix poc, modestament. A Espanya, en canvi, la inestabilitat política viscuda aquests anys, amb eleccions repetides i confrontació social continuada, sembla que no hagi afectat les xifres de creixement que arribaran, segons l'FMI, el Fons Monetari Internacional, al 3,1%. Però aquesta previsió de creixement no disminueix la precaució de cara a la sostenibilitat del sistema de pensions i de la seguretat social. Per parlar de tots aquests temes que ens han portat aquest 2016, un 2016 convuls, ple de confrontació social i política, on la recuperació econòmica ha estat modesta, però hem pogut parlar ja de xifres una mica més positives. Per parlar-ne, hem reunit una taula rodona d'honor per acabar aquest plusvàlua del 2016 amb Joana Ortega, política, membre d'Unió Democràtica de Catalunya, diputada del Parlament de Catalunya, vicepresidenta del Govern de la Generalitat de Catalunya i consellera de Governació i Relacions Institucionals. També va ser presidenta de l'Institut Català de les Dones. Bona tarda, gràcies per ser amb nosaltres.
Gràcies, bona tarda. De tot això que ha dit, ex. Actualment, al capdavant d'una consultora treballant en temes de transparència, d'ètica corporativa tan i tan important en els dies d'avui.
Caram, necessari, fonamental.
Sí, totalment.
I també ens acompanya Elvira País, periodista i doctora en Ciències Humanes, Socials i Polítiques. Bona tarda.
Bona tarda, Carla.
I Mireia del Pozo, advocada, gerent del Centre d'Estudis Econòmics i Socials i productora del Plusvàlua, que sempre ens fa tanta il·lusió tenir nosaltres.
Bona tarda a tothom. A mi també em fa molta il·lusió participar.
I sempre estàs darrere, no?, treballant.
Exacte.
En el contingut de fons i poder-te tenir en els micròfons és un plaer i un honor. Doncs ens ha portat molts temes aquest 2016, quan estàvem preparant el programa. La veritat és que costava poder-los abarcar tots, però els hem anat resumint una mica i, evidentment, el tema fonamental econòmic ha estat l'atur, perquè és la principal preocupació dels espanyols i de les espanyoles aquest 2016, i si bé hem deixat enrere xifres tan esfereïdores com un 26% d'atur que teníem el 2013, ara estem al 20% i amb una tendència a la baixa, segueixen sent números espectaculars que multipliquen la mitja d'Europa i quintipliquen la dels Estats Units, que està amb un 4,6% d'atur en aquests moments. Com podem enfrontar aquest tema?
Jo crec que hi ha una dada que és molt important de posar en evidència, i és que tenim en aquest moment la generació de joves, especialment dones, però joves, homes i dones, més ben preparada de la història. Gent amb màsters, amb unes notes acadèmiques, a més, excel·lents, amb un coneixement dels idiomes que ens iguala, doncs, jo diria, la resta d'Europa. En canvi, els nostres joves tenen una dificultat afegida a l'hora de trobar un lloc de treball. I, per tant, això situa el col·lectiu dels joves en una situació complicada. A més, jo sempre dic com està molt bé marxar fora, sempre i qual aquest talent pugui retornar. Jo crec molt en la rotació, crec molt en poder conèixer noves experiències, nous països, sobretot en un moment en què el mercat laboral és global, és el món. Però crec que és important crear aquelles condicions econòmiques i socials que facin que el talent que ha marxat fora pugui retornar. Per tant, crec que aquesta és una assignatura pendent amb la qual hi hem de treballar tots com a societat i sobretot també com a governs. I després volia fer també un apunt amb un tema que em preocupa moltíssim, que és aquests majors de 45 anys, que és una edat molt jove, amb una gran experiència, amb una gran capacitat d'adaptabilitat en els canvis, amb un entorn, allò que en diu en buca, doncs canviant, volàtil, incert, i que s'adapten com poden a aquest entorn. I novament aquí les dones en surten novament perjudicades, perquè aquesta igualtat, si em permet, és més legal que no passa real, no? Jo sempre dic que és molt més fàcil canviar lleis que canviar mentalitats, i aquest és un exemple. Per tant, jo aposto perquè aquest 2016, que acaba amb un atur important tant en el col·lectiu de joves com en el col·lectiu de dones, que acaben agafant feines molt precàries, doncs aposto perquè l'any que ve doncs hi fem un esforç com a societats, com a governs, per intentar doncs que aquests col·lectius, sobretot, puguin tenir millors condicions de treball.
Com molt bé indica la senyora Ortega, els col·lectius més afectats per l'atur són els menors de 25 anys i els majors de 45 anys, i com apuntava l'editorial, en qualsevol cas, les dones. Les dones són les que més es veuen afectades per l'atur.
És que hem de pensar que les dones aquestes de 45 anys també són dones preparades, perquè són dones, la majoria d'elles, que han fet la universitat, cosa que en les generacions anteriors no passava. O sigui, són dones ben preparades i, en canvi, per edat i per la crisi econòmica, estan a l'atur. Però no només hem de parlar d'atur, sinó de treball precari, perquè sí que s'ha fet, que s'ha creat treball, que s'ha creat feina, però aquesta feina, la majoria de la gent, no li permet arribar a final de mes. Per tant, podríem dir, sí, hi ha més feina, sí. S'ha reduït l'atur del 26% al 20%, sí. Però aquesta feina, senyor meu, és bastant precària. O sigui, no sé si podem parlar de que hem sortit de la crisi o que estem en camí de sortir de la crisi. Jo no ho afirmaria, això.
Senyora del Pozo.
Clar, per això mateix que està dient la doctora Elvira País, la pobresa avui en dia, en primer lloc, és femenina, i en segon lloc estem parlant de treballadors pobres. O sigui, és cert, no hi ha tant atur, però com que els sous no han pujat, tot el contrari, sinó que són molt, molt precaris, els treballadors avui en dia són pobres. I dins d'aquest sector, els treballadors pobres, els que més pobres són les dones.
Sí.
Aleshores, hem de pensar que l'edat per treballar real, gent en actiu, només és 20 anys. O sigui, estem parlant dels 25 als 45 anys. Tot aquest talent, on va? Va a altres països, com deia la senyora Joana Ortega. També tenim dones en aquests moments de 40, 40 i pocs anys que estan rebent ofertes de diferents països d'Espanya o fins i tot, sobretot, del continent asiàtic. Estan fent moltes ofertes a directives d'aquesta edat, 40, 40 i pocs anys, per anar-se'n cap allà. Per tant, talent n'hi ha. N'hi ha molt. Aquestes dones, lògicament, si els fan una bona oferta econòmica, se'n van, perquè aquí no els hi paguen, és com els joves.
El que està clar és que el que parlàvem una mica, no? El tipus de treball ha canviat també després de la crisi. No només el fet de que tenim aquesta bossa d'un 20% de la població registrada, que no vol dir que sigui la totalitat de la població, com indicava molt bé la senyora Ortega, que la igualtat legal no és la real, com tampoc els números de persones que no tenen feina no són totes les persones registrades. L'altre tema és les que ja no estan registrades perquè han trobat una feina, quin tipus de feina, perquè les condicions laborals són més inestables i els treballs són més temporals. Només a Barcelona, perquè ens fem una idea, un 40% dels contractes són de menys d'un mes.
Sí, sí, és la precarietat amb ulls de dona. I a més, hi ha un altre tema que a més, és estructural i afecta a tota Europa, que és la diferència salarial, no? A igual responsabilitat entre un home i una dona, desigual retribució. Per què? Doncs jo crec perquè encara estem amb aquella mentalitat de principis de segle, de que l'home era el proveïdor de l'economia familiar i la dona la proveïdora, diguéssim, de la cura de les persones, no? d'un intangible que per mi té un valor incalculable. No? Per tant, aquesta diferència fa que encara avui en dia, per exemple, hi ha estudis que demostren que en un hotel, una cambrera de pis i un mosso de carregar l'equipatge amb responsabilitats similars, per mi en té més la cambrera de pis, però posem que similars, doncs cobra molt més el que és el mosso. Per què? Doncs, bueno, perquè hi ha aquesta mentalitat. Per tant, jo crec que aquí, com a societat, hem de fer una reflexió prou important. Jo crec que s'ha avançat molt i cada cop hi ha més dones en llocs de direcció masculins o en carreres més masculines, però crec que s'ha d'avançar des de diversos fronts. I un front que crec que és molt important és tenir també en tot l'àmbit sindical, on es negocien les condicions de treball, en aquestes taules, home, que hi hagi una presència femenina, també.
Exacte. Això és bàsic.
Mm-hmm. Sí.
Bàsic. Aquí vam tenir fa uns anys, no sé si recordaràs, Carla, sí, a la Maria Antònia Gil, que era la cap dels sindicats, i era impressionant quan explicàvem fets reals de tancar dones en una habitació de l'empresa, quan negociaves per l'any següent, i dir, si tu tens previst tenir una criatura l'any vinent, doncs ho sentim molt, però no podrem comptar amb tu. Aleshores, és completament cert el tema de que dins dels sindicats i de la direcció dels sindicats hi hagin dones.
Imprescindible. Això encara està passant, de dir-li a les dones en edat fèrtil a partir de 30 anys, que és quan ja estan preparades per entrar al mercat laboral, de dir-los que si pensa tenir fills, si pensa casar-se, pensa tenir fills, pues no et contractem. Això em sembla un delicte.
Sí que és cert que ha pujat, o han pujat una mica els contractes que s'han fet darrerament, per això bueno, pues ha baixat la xifra d'atur, però si ens hi fixem bé amb el tipus de contractes, són contractes sobretot a temps parcial i de duració determinada i curta. Per tant, crec que aquestes xifres de l'atur és una mica maquillat.
Mm-hmm. Jo, si em permet, ha fet la doctora País una reflexió que m'agradaria introduir-hi un apunt, no? Perquè ella deia que, efectivament, doncs les dones, moltes vegades, tot i que hi ha una igualtat real, a l'hora d'entrar a treballar en una empresa, doncs el primer que et pregunten és si vols ser mare, no? Perquè sembla que això doncs hagi de ser un fet negatiu, no? Jo la reflexió que faig és, home, un país que posa límits, que posa traves a la maternitat, és un país que posa traves a la natalitat i, per tant, que té data de caducitat.
Totalment.
A la societat.
Al creixement.
Si tu li poses traves en comptes de celebrar i posar facilitat a poder tenir una natalitat positiva, a poder tenir un creixement vegetatiu positiu, doncs estàs condemnat a acabar i a empetitir. Per tant, reflexió que llenço, perquè crec que aquest 2017 també hauria de ser l'any en què realment es vegués amb els ulls que cal la necessària natalitat i, sobretot, facilitats perquè les dones no hagin de triar entre feina i família.
Exacte. S'ha de protegir des del punt de vista polític la natalitat. I si això no ho entenen els polítics, i sobretot si no ho entenen els empresaris, estem condemnats com a societat, no dic a morir, però sí a dependre de gent que ens vingui de fora, amb tot el seu dret. Però també tenim dret, les dones del país, a tenir els nostres fills. I això encara no s'ha entès. I a les dones, recordar-los que és el seu dret tenir fills. I que això és un poder. És un poder que tenim les dones que l'hem d'exercir, però primer ens hem de mentalitzar. Lo del treball està molt bé, lo de fer carrera està molt bé, lo de realitzar-se està molt bé, però el nostre gran poder és tenir fills. I tenim dret a tenir fills i a treballar de la professió que hem estudiat. I això ho han d'entendre. I les lleis ens haurien de protegir.
Sí, la maternitat ha d'estar inclosa, ha de ser completament natural, forma part del procés evolutiu del cos de la dona, per tant, ha d'estar integrat a les feines. I la pregunta que feia la senyora Joana Ortega sobre quan una dona entra en una empresa, si vol o no tenir fills, aquesta pregunta la fan en els homes? Per tant, conseqüentment, aquesta pregunta hauria d'estar prohibida.
Sí.
Pertany a la intimitat d'una persona. Això per una banda. I una altra...
En principi està prohibida.
Està prohibida, sí.
Sí. Hauria d'estar, no, però s'hauria de protegir. Mm-hmm.
S'hauria de protegir. I per una altra banda, crec que un concepte molt important de cara al tema de la feina és l'autoocupació. Crec que cada vegada la nostra societat ha d'anar tirant més, dirigint-se cap a l'autoocupació, creant nosaltres mateixos feina. I això en les dones pot ser... algo que vagi molt i molt bé. Pot ser molt beneficiós.
El que s'haurà d'estudiar és la manera de donar suport, perquè els autònoms sempre són els sí. menys... els menys...
els més desfavorits.
Desfavorits, exacte. Referent en tot el que anàvem parlant sobre el tema de la igualtat salarial i també doncs, de la maternitat, d'aquestes traves que sembla que hagi de suposar el tenir fills per la carrera professional, doncs és una de les poques bones notícies que ens ha deixat el 2016, i és que el Congrés va aprovar amb l'abstenció del PP i Fòrum Astúries una iniciativa per igualar en 16 setmanes els permisos de maternitat i paternitat, i a més doncs que aquests no siguin transferibles. Una mica la idea és que el permís de paternitat sigui com el permís de maternitat i, per tant, el fet de tenir fills no sigui una trama més per les dones a l'hora de obtenir una feina. De moment, aquest 2017 només serà ara per les persones que ens puguin estar escoltant i estiguin embarassades. De moment, aquest 2017 serà un mes de paternitat, s'amplia el permís de paternitat, però després es preveu que, doncs, que les disposicions de la llei es puguin anar efectuant cap a aquests 16 mesos. Encara ha de passar algunes votacions, però bé, aquesta és la direcció.
És una bona notícia, molt bona sí. notícia. A més, viure la paternitat amb tota la seva intensitat, jo crec que també és un dret que tenen els homes.
I tant. Sí. Total.
Sí. Molt bona. Sí,
i una vinculació, a més, amb el fill, que el poden tenir-lo per la resta de la vida.
De fet, la veritat és que les parelles joves, jo a vegades miro amb gran admiració de quina manera viuen la maternitat i la paternitat compartint d'una manera absoluta doncs, la cura dels fills, no? La qual cosa suposa, primer, doncs, per la parella una relació molt més sòlida, però després pels fills jo crec que és una relació molt més bona. Jo a vegades recordo i parlo... Clar, tinc certa edat, no? Però jo recordo que el meu pare em va portar al cine doncs, potser dues vegades la meva vida, no? I era un fet excepcional. I avui en dia, afortunadament, per veus sort. Quantitat de pares que comparteixen jocs al parc. Per tant, tot això evoluciona d'una manera molt positiva. Ara ens queda l'altre esgraó, que és que, a més, doncs, la cura dels grans també sigui compartida.
Uh-huh. El fill del que deia la senyora Ortega, els homes han de viure la seva paternitat i alhora recolzar la dona, que és la que ha tingut el fill. O sigui, el necessiten, les dones necessitem els homes al costat. I una altra cosa que volia apuntar, que nosaltres vem molt avenç aquí a Barcelona, perquè és la gran ciutat, però jo no sé si a la resta d'altres ciutats més petites això es dona. Aquí podem veure homes al parc portant els nens al col·le i tal, però gent que ha vingut de fora els ha sorprès. Mm-hmm. No és tan corrents. O sigui, que a vegades agafem la mesura de Barcelona com a ciutat, és una ciutat avançada, de mentalitat molt oberta i tal, però no sé si això passa a la resta de ciutats més petites o a pobles, ja no diguem a pobles.
Diguem, senyora del Pozo.
A llocs com, per exemple, Zamora, Saragossa, això no passa.
Ah, perquè...
Jo ja no entro en certs llocs de Catalunya, o sigui, parlo en poblacions de lo que és la...
Grans.
Exacte. Aleshores, Zamora, un Saragossa capital, doncs no, queda molt més delegat a la dona.
A la dona, o sigui, encara falta molt per implementar, o sigui, nosaltres agafem com a mesura Barcelona, una gran ciutat, i on estem molt, molt mentalitzats, i la dona està molt mentalitzada, i l'home també, però cura que la resta de poblacions no estan així com ho podem veure aquí.
Sigui com sigui, el fet de que acabem l'any amb aquesta grandíssima notícia, perquè és molt bona, comencem a deixar d'estar una mica a la cua d'Europa, perquè realment sí. estem a la cua d'Europa, aquest avenç de que arribem a un mes a la paternitat, de que tinguin un mes de, bueno, de baixa, això crec que és un gran pas per aconseguir que tinguem aquesta igualtat. Aquesta igualtat que al cap i a la fi és el que necessiten també els empresaris. Els empresaris el que els cal és no haver d'escollir entre l'home i la dona. Per què han d'escollir? Perquè la dona és la que acaba tenint més temps de baixa. Si aquesta baixa és obligatòria pels dos membres de la parella, aquí l'empresari no es trobarà com ara lligat de peus i mans. Hem d'anar cap a aquest camí. Per tant, felicito aquesta iniciativa i espero que aquest 2017 porti més notícies com aquesta.
Plusvàlua, un programa produït pel CES i dirigit per Carla Gràcia. Cada dijous de 8 a 9 del vespre a Ràdio Estel.
Fundación Vicente Ferrer, Creu Roja, Casal dels Infants, Banc dels Aliments.
Això és un homenatge a la gent que sempre hi és. Als imprescindibles. La Fundació Bancària La Caixa ajuda les entitats socials del país a dur a terme cada any milers de projectes. Obra social La Caixa. L'ànima de La Caixa.
Plusvàlua, un programa produït pel CES i dirigit per Carla Gràcia. Cada dijous de 8 a 9 del vespre a Ràdio Estel.
Doncs una de les altres grans veus que ens ha deixat aquest 2016 és Prince, que ens regala aquest Purple Rain, com molts d'altres cançons, hits, discos que quedaran pel record. Nosaltres estàvem parlant sobre l'atur, sobre la pobresa salarial, la desigualtat salarial i els permisos de paternitat, que és una de les bones notícies del 2016. S'ampliarà aquest permís de paternitat a un mes i es preveu a 16 mesos, que s'iguali amb el de la dona d'aquí un temps amb el seu procés, doncs, administratiu i legal que li fa falta. Fora del micro ens hem posat a parlar una mica, doncs, amb les dificultats de ser parella, de tenir fills, de fer créixer la parella amb els fills i tot el que això suposa, no? I indubtablement ens ha sortit el tema de que avui en dia la maternitat i la paternitat és més tardia, és a dir, més tardana. Es comença a tenir fills quasi als 30 i pico, i no és estranya la maternitat als 40 anys. Fins i tot algunes empreses, i això ha estat notícia també aquest any, incentivaven la congelació d'òvuls perquè les dones, doncs, destinessin els 10 anys dels 30 als 40 més forts a treballar i poguessin, doncs, tenir fills més enllà dels 40. Com veuen aquestes mesures?
Jo sempre dic que la dona no ha de triar. I jo sempre dic que el més gran en aquest món és poder ser mare, si així ho desitges, no? I que tot es pot fer. I que, doncs, la meva generació ho ha fet amb més difícil conciliació, però jo crec que no s'ha de renunciar mai, mai, mai. Perquè, en definitiva, quan després fas el llistó al llarg dels anys, te n'adones el que t'aporta i també el que portes tu a la societat. Per tant, jo crec que la dona no ha de triar. I a més, crec que a més que aquestes són decisions que han de prendre la parella i que no hi ha res més important que poder donar vida i gaudir d'aquesta vida. Jo la vida m'ha donat tres regals, no? Dos fills biològics i una filla, doncs, adoptada, que ho vaig fer amb plena consciència, que vaig viure un embaràs de 7 anys, perquè van ser 7 anys de llarga espera, i que ara, que ella va venir gran, però ara té 13 anys, el que m'hagués agradat és haver-ho fet moltes vegades més, no? Hauria pogut doncs, iniciar processos d'adopció per tenir més fills. Per tant, crec que la dona no ha de triar, i l'home i la dona el que han de fer és gaudir-ne i sobretot ser ells mateixos qui ho decideixin, no per pressions ni per les circumstàncies. Crec que un ha de ser l'amo de la seva vida, especialment amb decisions com aquestes, que són crucials.
I personals. Vull dir, que un empresari digui que hem de congelar els òvuls per tenir fills als 40 anys, em sembla una aberració de principi moral. O sigui, que els empresaris a lo seu, que és fer funcionar l'empresa. I les parelles són les que han de decidir la seva vida personal quan tenen fills, quan els deixen de tenir. I els empresaris el que comptin, que les dones són les que donem les mans de la feina del demà. Mm-hmm. O sigui, que no ens posin traves. Això, fora de ment.
I també al contrari, quan més contenta tens la gent que treballa per tu, doncs millor aportaran, sí. Entenc jo. Senyora del Pozo.
Jo estic d'acord que no s'ha de triar entre feina o fills. Per una altra banda, cada dona ha de ser lliure de voler o no voler tenir fills. No és requisit indispensable el tenir fills. Ara, si no els vol tenir, que no sigui promogut per un motiu laboral, sinó perquè ella lliurement doncs, no encaixa amb la seva vida. Ja està. Però la realitat que ens trobem són aquests números, aquestes xifres que estava comentant la Carla Gràcia, que és que ens estem trobant amb 38 llargs, 39, 40 anys, i fins i tot més, que la gent es planta la primera maternitat. Tenim els hospitals i les clíniques d'aquí de Barcelona, perquè tota la gent de Catalunya venen a les clíniques d'aquí, de fecundacions in vitro. Aneu a qualsevol sala.
Sí, sí.
Estan de gom a gom. De gom a gom. Per sort tenim els millors doctors, perquè ens ve gent de tota Europa cap aquí a fer-se les inseminacions. Però la realitat és aquesta. Ens trobem a les portes de les escoles o de les guarderies persones que, sobretot els homes en aquest cas, que no sabem ben bé si són els pares, un pare molt gran, o els avis, un avi molt jove.
Jo més d'una ficada de pot he fet.
Sí, jo també.
No, i es viu la maternitat i la paternitat es viu diferent. Es viu els 22, diferent. Que els 38, que els 50.
Exacte, clar, no té res a veure. Sí, ni millor ni pitjor,
ni millor, ni pitjor diferent.
Sí. Però sí que és veritat que si una mare és mare molt gran, el temps aquell que el seu fill podrà disfrutar d'ella és molt curt. O sigui, crec que a vegades hem de fer un exercici més enllà, quan en aquesta empresa estan donant la possibilitat de congelar els òvuls. És una aberració. És una aberració, com estava dient la doctora Elvira País, perquè el que t'està fent és, bueno, aquí no passa res, i ho allargo fins als 45 o fins que sigui. Vostè quant de temps pensa ser mare? Què deixarà orfe el seu fill quan aquest nen tingui 10 anys? Què passarà? O sigui, crec que un no ha de ser egoista. Precisament la maternitat o paternitat és l'acte més gran de donar-se a un altre. Sí. No això d'admirar-se al melic. És com el que estava explicant la senyora Joana Ortega, un tema d'una adopció. L'adopció, qui l'enfoqui com el fet de tinc ganes de ser mare o pare i s'ha acabat, això no funciona així, eh? Aquí el que estem fent és ajudant amb un infant a que tingui una família, a ser estimat, acompanyar-lo, educar-lo. O sigui, el xip l'hem de canviar una mica. El procés d'adopció és molt llarg, i crec que s'hauria de canviar. Jo també vaig estar passant per procés d'adopció, em van donar ja quan et donen els okays a tot, al final no vaig arribar al procés d'adopció perquè aleshores em vaig quedar embarassada i s'ha de congelar. Això també que se sàpiga. Quan una persona es queda embarassada, el procés d'adopció s'ha de congelar, l'has de deixar en stand-by durant 2 anys. Sí, sí, eh? És així. I aleshores, després, un, si vol, el pot reemprendre. Però el que no pot ser és que una persona, una parella, vol ser mare, pot ser pare, i que aquest embaràs duri una mitja de 5, 7 anys o 8. Perquè ens n'anem altra vegada a això, a lo dels pares tan grans.
Sí, perquè a quina mena de societat volem? Volem una societat on les mares siguin àvies i els fills s'eduquin sols? Després això costarà diners a l'Estat. El poder tenir cura de tots aquests fills de mares que han sigut mares massa grans. O sigui, jo crec que és les coses, quan més naturals, millor. Ara que s'està molt per la medicina natural, el menjar natural i tot tan natural, deixem que algo tan natural com tenir fills es faci i es decideixi de manera natural i no de manera imposada per motius de feina.
Exacte, o artificial. Una cosa és que un recorri a ser a la maternitat de forma artificial quan realment no pot, que era com va començar tots aquests processos de fecundacions. Però avui en dia els que recorren aquests processos són persones que de per si no tenen mèdicament cap problema.
Avui estem al Plusvàlua, l'últim Plusvàlua d'aquest 2016, parlant sobre aquest resum de l'any, de tots els grans temes que ens han preocupat en aquesta taula del Plusvàlua cada dijous de 8 a 9 del vespre. I amb aquest Let's Dance del David Bowie, com no podia ser d'una altra manera, donem pas a Donald Trump i el que ha estat una mica el món polític aquest any, que ha estat ben bé de, doncs, de ballar, perquè ens ha fet ballar una mica. Hem tingut dos grans moments, que ha estat el resultat del Brexit al Regne Unit i la victòria de Donald Trump, que posen de manifest que hi ha una part de la ciutadania que vol expressar el seu desencant, el seu enuig, la manca, doncs, de trobar algunes vies polítiques o de sentir-se entès, d'alguna manera, en el món polític. Les veus més populars són les que s'enduen aquest nou poder de les masses. La gran perdedora, sense cap mena de dubte, ha estat la primera dona que ha optat a la presidència dels Estats Units d'Amèrica, que és Hillary Clinton. Elvira, sí, País com a experta, a més en política.
Sí, Hillary Clinton era part del establishment i va perdre perquè no va fer una bona campanya electoral. Penso que no va fer una bona campanya electoral. De fet, no va arribar prou als seus votants. Molts es van quedar a casa. Pel que sigui, no ho sé, jo no soc estadounidense i no puc jutjar. Sé que tots aquests populismes sí cobreixen el descontentament de la gent amb el món polític i fa que surtin gent com Trump, que va vèncer a 17 rivals candidats del seu partit, a 17.
I es va enfrontar,
a tot l'establishment
potent del seu partit.
Exacte. I va guanyar. Per què? Jo crec que allí hi ha molt a estudiar. I a Anglaterra, a la Gran Bretanya, amb el Brexit, jo crec que els polítics estan prenent una mica a broma això de fer referèndums i de fer consultes que després no surten com volien. Perquè a Gran Bretanya va passar el mateix. No van sortir a votar els que havien de sortir a votar. Es van quedar a casa. I què passa? Qui van guanyar? Els que estaven motivats. I els que estaven motivats, qui eren? Els que van contra l'establishment. I agafen el poder tota aquesta gent, com el Trump, que potser sabrà molt de fer diners, però no crec que sàpiga de conduir un país. I és molt perillós.
Aviam, Clinton, el que va passar és que no va saber seduir a les bases. Al contrari, el que feia era aixafar-les. Per això no van sortir a votar-la. Això per una banda. I en segon lloc...
No té a veure que fos una dona?
No ho vull creure. T'anava a dir, no ho crec que fos una dona. No, canvio la... No ho vull creure. No vull creure el fet de que fos una dona que no la fes guanyar. Espero que algun dia una dona guanyi la presidència d'algun país. Aquell dia realment les coses hauran canviat. Però no vull pensar. Vull pensar que ha sigut un tema d'aquella no va connectar amb les bases.
De fet, el Sanders va connectar més que ella. I un senyor gran que molta experiència política tampoc és que tingués. De totes maneres, és veritat que sent una dona no volem creure que pel fet de ser dona no la van escollir, però els Estats Units és un país molt especial en aquest sentit.
Amb doble moral.
És un país on les dones sí, però no. O sigui, de fet, no han aconseguit... Jo crec que Clinton, al llarg de la seva carrera, va fer molts fallos i això va portar que ara el pagués. Però als Estats Units és una cosa molt especial, cosa que a Anglaterra no. Hi ha la segona dona.
Senyora Ortega, vostè, sí, amb la llarga experiència com a política, és difícil ser dona i política?
És difícil... Jo crec que cada cop menys, eh? Cada cop és menys difícil. Jo crec que, a més, la societat demana que es vegi reflectida aquesta pluralitat. Jo m'he sentit molt còmoda en el govern de la Generalitat i molt recolzada per tot l'equip i, a més, he pogut prendre decisions i manar amb tota contundència i bé, amb un estil femení, també ho vull dir. Però jo hi ha una reflexió que em faig. A mi va haver un fet que durant la campanya de Clinton que em va fer pensar molt. Eh? Jo estic d'acord amb vostè que no és que hagi guanyat Trump, sinó que ha perdut Hillary. I el fet va ser que l'índex de percepció de persona transparent era més elevat en el Trump que no pas amb la Hillary. No? En Trump deia i ha dit grans barbaritats, però potser ha parlat d'una manera molt, molt clara, a vegades obscena, si em permet l'expressió. La Hillary, doncs, ha parlat de mitges veritats, ha jugat una mica amb el que diu i amb el que no diu, sempre ha estat amb entredit, i per tant aquí hi ha un fet que crec que cada cop cobra més importància, no? El fet de ser transparent. Això és un fet. Segon fet que m'ha preocupat... Home, durant la campanya, en Trump ha fet ostentació de la vexació cap a les dones. En canvi, el vot femení no se n'ha anat a Hillary. S'ha anat
això.
Més a Trump. Uh-huh. Per tant, per què? Què ha passat aquí? Què és el que ha despertat Trump i què és el que ha despertat o no ha despertat Hillary, com molt bé deia la doctora Paes i la senyora del Pozo, no? Per tant, refracció doble. I aquí... entro amb el que em fa patir. Acaba sent el populisme el que arriba a la gent i el que fa que realment hi hagin resultats electorals forts. El populisme que per mi és enemic de la democràcia. I per tant, el dir allò que la gent vol sentir, el parlar d'una manera que quan després es tenen responsabilitats de govern és impossible complir, tot això ha estat un daltabaix molt important, però que ha portat amb una cosa que era era imprevisible, que és que Donald Trump, que fins i tot pels seus ha estat poc recolzat i que en alguns moments doncs, s'han sentit traïts o que equivocadament li van donar l'alternativa perquè fos president, ha acabat sent president. A mi em fa, sincerament, por que una de les persones, per no dir la persona més influent en el món, doncs sigui una persona que parla doncs, amb una vanitat i amb una fredor absoluta doncs, de la immigració, de la pobresa, de les dones, amb una manca de respecte absolut. La veritat em fa por i penso doncs, que com a països hem d'estar reforçant allò que som. I sobretot doncs, amb una Europa que també ho posava de manifest el referèndum del Brexit, amb una Europa doncs, crítica amb Europa mateix. El que no pot ser és que tinguem un mar Mediterrani que acabi sent un cementiri de gent que fuig d'un país que està en guerra i que l'Europa jo no diria que impassible, però excessivament burocràtica per reaccionar i posar respostes. Per tant, populismes, descontent, que es tradueix en situacions imprevistes com aquestes dues, com vostè apuntava molt bé.
Hi ha com una tendència a Europa cap a aquest populisme molt proteccionista, fins i tot aïllacionisme, no?, en alguns països, i de buscar doncs una separació, una Europa tancada davant, doncs, com apuntava la senyora Ortega, aquests refugiats, a la resta del món.
Les pors. Quan es fomenta la por en la població en un context de crisi econòmica, fa que la gent busqui seguretat en lo conegut i no s'arrisqui a dir ara fem un canvi de societat, de valors, amb gent diferent. És la por, jo crec, que des d'aquest punt de vista, que fa que tot doni passos cap enrere.
La victòria del Brexit és una clara manifestació de que Europa està en crisi. Però no és la Unió Europea en si el que està en crisi, són els estats. Els diversos estats que formen la Unió Europea són els que estan en crisi, són els que estan anant aquest populisme, aquesta demagògia, perquè està creixent a tots els estats, a casa nostra també, és així, anar a buscar la solució fàcil, una solució des de la demagògia, perquè tothom sap que no passarà. El Regne Unit ja històricament no volia formar part de la Unió Europea. O sigui,
sempre ha estat el membre...
Clar, és molt important que tinguem una miqueta de memòria històrica, perquè si no, ara, no siguem només negatius, no veiem només crisis i crisis, siguem positius. Pertany a la Unió Europea, té grans avantatges, i l'última, per sort, l'acabem de veure ara amb el tema de les clàusules suelo.
Mm-hmm.
Clar, el Tribunal de Justícia Europeu ha fet, bueno, ha contradit o ha augmentat el que havia dictat el Tribunal Constitucional aquí a Espanya, que deia que només es podrien retornar els diners de l'any a partir de l'any 2013, i el Tribunal de Justícia Europeu ha dit que és retrógrado completamente i que és des de l'inici. Això és fabulós. Mm-hmm. Això, si no pertanys a la Unió Europea, això no passa. Estem parlant de 3 milions de famílies, eh?
Mm-hmm.
Que
és un luxe. És un luxe pertanyar a la Unió Europea. I això d'estar tirant pedres sobre el teu propi sostre em sembla totalment demencial.
Un dels temes que més ha desestabilitzat la Unió Europea, sens dubte, és aquest degoteig constant d'atemptats. Les 84 persones amb l'atac terrorista terrible a Niça, 44 persones que van morir amb una bomba a l'aeroport d'Istanbul, 32 a l'atac a Brussel·les, 49, aquest ja a Estats Units, però que aquí ens ho sentim doncs també part, i també doncs aquest últim atemptat a Berlín, que ha fet que els Nadals anéssim tots mirant doncs quines proteccions a grans cotxes o camions hi havia als llocs que, doncs, que visitàvem amb la família, o simplement pensar que és igual, que Déu dirà, perquè pot passar en qualsevol lloc. La tensió augmenta. Atenció a tot aquest joc, aquesta guerra que sembla que no sigui guerra, que només sigui la de Síria, però crec que és de tot el món, fa augmentar la tensió.
Sí, efectivament. Aquesta guerra el que vol és posar la por en el cor de tots, és coartar-nos la llibertat, és que ens quedem a casa, i crec que hem d'aprendre a viure amb un estat d'alerta. A mi la meva filla petita, per posar un exemple, quan hi ha un atemptat d'aquests, té una por horrorosa i em demana que no sortim de casa. Jo li dic, però nosaltres no hem de claudicar, i hem de sortir, i hem de viure, i hem d'intentar, doncs, dintre de tot, home, extremar la prudència i tot, però a seguir amb la nostra vida, perquè la nostra por, la nostra reclusió, la nostra manca de llibertat és la seva victòria. Per tant, són moments molt difícils, són moments molt durs, però jo crec que, i Europa ho ha demostrat, i en Berlín, i en Niça, i en tot el món, doncs que és quan creix el millor de la humanitat, que hem de seguir tirant endavant i aprendre a viure amb un entorn que és molt incert, i especialment doncs amb el tema de la seguretat.
Europa ha sortit de coses més grans i més doloroses que això. Dos guerres mundials i petites guerres al continent durant tot el segle XX. Ara tenim això, que és nou, que és aquí a Espanya, de totes maneres, estem acostumats, desgraciadament, amb el terrorisme que vam tenir. Però jo crec que, torno a dir, el que deia la senyora Ortega, és la por, és estar fomentant la por a la gent perquè una mica la política no sap com manegar la situació que hi ha en aquest moment a Europa. Fomentant la por té a tothom controlant i coartant les llibertats. I és això, els que els pobles no ens hem deixat de menjar el cap. És a dir, tenir por, tenir prudència sí, tenir por no, de cap manera.
Estic completament d'acord. Aquí és terrorisme, el terrorisme de la por. I el que li passa a la filla de la senyora Ortega és el que ells volen que passi a tothom.
Exacte.
No ho podem permetre. Crec també, i una cosa per reflexionar, que aquí hi ha un rerefons amb el tema religiós, amb el tema de creences, que ens volen imposar. Pensen que a poc, d'aquesta manera, aniran imposant, i anar fent fora a la tradició d'aquesta terra nostra, que és la tradició cristiana. Crec que el tema de la religió, les creences de cadascú, és algo intern. Ho hem d'enfocar més com a Orient, una cosa doncs, com una filosofia, i no podem arribar a lluites per religions, que ha passat moltes vegades, però no. Hem de dir que ha de ser un tema interior de valors.
I've heard there was the secret chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? It goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall, the major.
Amb aquest Aleluia de Leonard Cohen, doncs estem acomiadant aquest 2016 com acomiadant-lo a ell, aquesta veu tan intensa, aquest gran poeta que potser no s'ha endut el Premi Nobel i alguns doncs, potser el reivindicaven, però que sempre quedarà amb nosaltres. I un altre dels grans temes d'aquest 2016 és que 49 dones mortes en mans de les seves parelles o exparelles. A Espanya, el 2016, és una xifra que fa fredat.
És una lacra social que ens hem d'aplicar molt seriosament a desterrar de la nostra societat. I jo crec que la manera és l'educació, el treure això a superfície, que sàpiga, i l'educació dels homes i de les dones, que sàpiguen els seus drets i el seu poder.
Que no acceptin.
Que no acceptin.
Els seus drets i els seus deures. Uh-huh. I que aquestes víctimes tenen nom i cognoms, perquè moltes vegades són silenciades.
I reflexionar que justament es dona aquesta violència en l'entorn en què la dona s'hauria de sentir més segura, que és en l'entorn de la llar, de la seva intimitat, de la seva parella.
I això no li dona, no li permet tenir un altre refugi.
Exacte, i per tant tolerància zero, càstig i a més visibilitat pel maltractador.
Doncs amb aquesta lacra social que em parlava, que comentava la senyora Elvira País, tanquem aquest 2016, però em sap greu tancar-lo amb dades tan tristes i m'agradaria si tenen algun bon record que els hi quedi aquest 2016.
Aquest 2016 hem tingut un gran recapte del Banc dels Aliments fantàstic. Crec que cada any ens hem de felicitar com a catalans. Catalunya és solidària completament i la Marató de TV3 torna a demostrar-ho. Per tant, i tant, que sí que tenim bons records d'aquest 2016.
A mi el poder de la gent, malgrat que la gent pugui haver-se equivocat a l'hora de votar, però està demostrant el seu poder com a grup, com a societat, i que els polítics ens prenguin d'una altra manera. Jo crec que això és molt potent i se continuarà desenvolupant-se l'any que ve.
Catalunya, un país molt solidari, i també un apunt en l'esport, perquè efectivament a Rio de Janeiro hi va haver una presència femenina amb grans èxits que val la pena destacar.
Que va superar la masculina.
Totes les expectatives, sí, sí, totes i les expectatives. Sí.
Doncs amb aquests grans punts positius d'aquest 2016, perquè havíem d'acabar també amb una mica de somriure, tanquem el Plusvàlua aquest any que hem acompanyat, que hem pogut gaudir al seu costat dels nostres oients i també doncs, de tertulians tan... amb tanta trajectòria com Elvira País, Joana Ortega o Mireia del Pozo. Gràcies per haver estat amb nosaltres. Com sempre, un programa del Centre d'Estudis Econòmics i Socials amb Mario Ramírez, dels controls tècnics, qui els ha parlat, Carla Gràcia. I amb d'acord de cor i d'ànima que tinguin un molt feliç 2017, esperem doncs, més transparent, més càlid, amb menys dolor i com sempre diem amb valors. Fins passat Reis, ens retrobem el 12 de gener.
Plusvàlua, un programa dirigit per Carla Gràcia i produït pel Centre d'Estudis Econòmics i Socials. Hallelujah.